Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
L'Ars Generalis, 1308, redacció final d'un llibre anterior. L'Ars Comprendiosa, Inverendi Veritatem, o l'Ars Magna Primitiva, de 1274, vol, doncs, ser la ciència suprema de la qual despenen totes les altres. No és pròpiament una lògica, sinó un art de recerca. Mentre que per Aristòtil els principis no es basaven en demostracions, sinó que derivaven de l'experiència i de la introducció, Llull creu que resol tots els problemes amb una precisió matemàtica. Parteix dels pressupòsits que tota proposició es pot reduir a termes i que els termes complexos es poden reduir a termes simples o principis. En el supòsit que s'aconsegueixi obtenir tots els termes simples possibles, combinant-los de totes les maneres possibles, s'obtindran totes les proposicions certes possibles. Neix així l'art combinatòria, també com a tècnica de la hemenotècnica, ja que facilita la memorització de les nocions bàsiques. Aquesta idea és l'arrel dels successius desenvolupaments del càlcul computacional i en certs aspectes de la intel·ligència artificial. La clau, doncs, era descobrir tots els termes simples i trobar la regla que permetés combinar-los. Ramon Llull aïlla 9 predicats absolut i són els 9 atributs divins: bonesa, grandesa, eternitat, poder, saviesa, amor, virtut, veritat i glòria, i 9 relacions: diferència, concordança, contrarietat, començament, mitjà, fi, majoritat, igualtat i minoria, a les quals ha d'afegir 9 qüestions, 9 subjectes, 9 virtuts i 9 vicis.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Nadie sin hogar. Reivindicamos el compromiso de políticos, medios, entidades y sociedad para que todas las personas tengan un hogar. Implícate. Apostamos por situar a la persona en el centro de las políticas sociales y garantizar sus derechos básicos. El sinhogarismo se puede evitar. Juntos es posible. Nadie sin hogar. Cáritas.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
چرخ و هوا رقص کنند، جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند، هر ذره که در هوا و در همون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش بیچون
dia desperta. Els àtoms ballen. Tot l'univers balla gràcies a ells. Les ànimes ballen posseïdes per l'èxtasi. Et xiuxiuejaré a l'oïda, on les arrossega aquesta dansa. Tots els àtoms a l'aire i en el desert semblen posseïts. Cada àtom, feliç o trist, està encantat pel sol. No hi ha res més a dir. Res més. És el poema dels àtoms, de Rumi, inclòs a la banda sonora de la pel·lícula Bab Aziz. Cada 30 anys, en un lloc inconcret del desert, se celebra una reunió de dervixos. Només aquells que es deixin guiar per la intuïció i que hagin adquirit grans nivells de saviesa arribaran al punt concret on se celebra aquesta sagrada reunió. Bab Aziz és un avi cec. Acompanyat de la seva neta, viatjaran fins al lloc on se celebra aquesta trobada. Avui, amigues i amics, benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà, la cosa va de cinema i espiritualitat. A propòsit de la 12a mostra de cinema espiritual que se celebra a Catalunya i on, val a dir-ho, aquesta pel·lícula no s'hi ha inclòs en aquesta edició, en aquest certamen, malgrat tot, la seva banda sonora és altament inspiradora i el film és molt recomanable per totes aquelles persones que els agradi el cinema i l'espiritualitat. Per parlar de tot plegat i deixant de banda aquesta pel·lícula, Bab Aziz, que com dèiem no s'inclou a la mostra, avui el que farem serà posar-nos en contacte amb el Peyo Sánchez, que és un dels organitzadors d'aquesta mostra, per parlar-nos de quins són els continguts, de què hi trobarem i, per què no, parlar en concret d'alguna de les pel·lícules. I ho farem amb la música com a nexe d'unió ja ve sent habitual cada dissabte a partir de les 8 del vespre aquí, al Compromís Ciutadà, però aquesta vegada el film musical estarà ple de cinema. Peyo Sánchez, estàs per aquí, què tal? Com estàs?
Bé, aquí ja estem en marxa en la mostra del cinema espiritual.
Des de fa uns quants dies, no? Perquè això va començar a finals d'octubre.
Sí, sí. Bueno, en aquest moment la mostra està a Tarragona, Lleida, Girona, a Barcelona i també en uns altres llocs de referència a Barcelona. Llavors ja està en marxa des del final d'octubre, sí.
I fins al?
Mira, a mitjans de desembre. Tenim pel·lícules fins al mitjà de desembre.
Recordem, els oients de Ràdio Estel, que ens sortegem entrades dobles per anar a les pel·lícules, a veure-les. Cada persona doncs, pot escollir el dia i el lloc on la vol anar a veure i la sortejarem en antena. Només cal que entreu a l'apartat de promocions de radioestel.cat i allà mateix ompliu el formulari que se us demana i escolliu la pel·lícula. Peyo, explica'ns una mica quin és l'objectiu, no?, que té aquest certamen.
Bé, estem a la 12a edició, tenim ja una llarga experiència, i llavors la nostra idea és presentar tant de les pel·lícules d'una estrena recent com les pel·lícules que vindran a pantalla els pròxims mesos, un resum de les pel·lícules més importants. I tenim una doble perspectiva.
Això,
per un lloc, la religió i les diferents religions en el món i la seva presència a la pantalla cinematogràfica. I llavors, de les pel·lícules que hem elegit, algunes són de l'islamisme, altres són del judaïsme, unes altres del cristianisme, unes altres també del budisme. O sigui, fem un tats variat de la presència de diferents religions. I després també ens plantegem aquestes pel·lícules que es plantegen les preguntes últimes de l'ésser humà sobre el sentit de la vida, de la mort, del més enllà. I totes aquestes preguntes moltes vegades traten una mirada transcendent de la vida. I també ens interessen molt aquestes pel·lícules de diàleg en la nostra societat i també estan a la nostra selecció d'aquest any pel·lícules molt interessants en aquesta direcció.
Tindrem ocasió d'anar parlant de cadascuna d'elles o d'almenys d'algunes d'elles amb una mica més de profunditat, però m'agradaria preguntar-te si ens pots explicar quin és el criteri que es fa servir a l'hora d'escollir aquestes pel·lícules, perquè pot ser que n'hi hagin moltes més que parlin d'aquests temes, no? O no?
Clar, bé, en primer lloc és recuperar algunes pel·lícules que han anat a pantalla però que a vegades no han tingut públic i també com nosaltres sempre a la presentació de la pel·lícula tenim una persona que fa una reflexió entorn de la pel·lícula, o sigui que afegim no únicament la pel·lícula sinó també una reflexió adient i també en profunditat sobre aquesta pel·lícula. Llavors és molt interessant també retrobar-nos amb pel·lícules que ja han passat per cartelera però que són importants. Així, per exemple, tenim La llegenda del Santo de Vitore, és una pel·lícula d'Herman Olmi, que és una pel·lícula antiga però que la gent no ha vist i que nosaltres oferim també una reflexió. O tenim pel·lícules que s'han estrenat recentment, com per exemple O del pare, El meu pare, i aquesta pel·lícula també fem una presentació en profunditat. I després pel·lícules de religions que a vegades pues, no han tingut estrena a casa nostra, no? Sobretot, per exemple, pel·lícules com, per exemple, la pel·lícula de tipus budista que presenta la història d'una jornada a l'oest, es diu la pel·lícula, i que és la història d'un monjo que arriba a Marsella, un monjo budista, i que tot va canviant a Marsella en la presència d'aquest monjo que transmiteix la pau, no? Llavors, tenim l'interès també d'aquestes pel·lícules de diferents religions.
Anava a preguntar, hi ha algun acte paral·lel, alguna cosa que es faci més enllà de la projecció? Imagino que hi haurà alguna inauguració, si és que no s'ha fet ja.
Sí, en primer lloc tenim una inauguració, però que està també acompanyada per una pel·lícula, però sobretot a l'acte de clausura, que és, com deia abans, el mateix 15 de desembre, tenim la presentació del fons filmogràfic de les religions. Això suposa unes fitxes que s'han preparat, com sempre, és la Direcció General d'Afers Religiosos, la que ha fet la tasca aquesta, són unes fitxes de les pel·lícules per religions i també de la sinopsis de cadascuna de les pel·lícules i també s'afegeix les coses que es poden treballar des del punt de vista educatiu o des del punt de vista d'un grup o d'una associació cultural per a conèixer aquesta religió des d'aquesta pel·lícula. És un fons important que té més de 1.000 pel·lícules i que dona la possibilitat de conèixer tota la producció cinematogràfica a la història del cinema sobre cadascuna de les religions. Probablement és un fons únic i ho presentarem també en Joan Andreu Roig Escaperta, que és el professor que ha coordinat la preparació d'aquest fons, i després també l'Enric Vendrell, que és el director general d'Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Internacionals.
La primera pel·lícula que volem comentar amb tu és Timbuktu. Què ens pots explicar d'aquesta pel·lícula?
I que es podrà veure a la mostra, no?
En principi és una ficció, però té al darrere una realitat, no? Se trata de que Timbuktu, que és una ciutat de Mali, i en un moment de la seva història, l'any 2012, llavors són aconteciments molt recents, han arribat els extremistes islàmics i s'han pres tota la ciutat i han canviat la vida dels ciutadans, i molts d'ells són islamistes, és a dir, són persones que viuen des de l'experiència profunda de l'islam, no? Uh-huh. Però es troben amb els jihadistes que, en el fons, prohibeixen escoltar música, riure, fumar i fins i tot jugar al futbol, no? Uh-huh. I en aquest moment, pues, dona una certa resistència per part de la població, per part de la gent creient musulmana, que es troba en aquesta agressió des de fora i, a més, proclamant una lectura extrema del Corà, no? I la pel·lícula té una lectura molt actual perquè és d'un gran director, Abderrahmane Sissako, també està presentada als Oscars, i el seu tractament dona peu a una reflexió sobre el fonamentalisme en les religions.
És una pel·lícula d'acció o no és d'acció? Perquè, clar, quan veiem aquí jihadistes podem pensar que hi hagin escenes o fins i tot de cert impacte? Em pregunto, eh?
Sí, o sigui, la pel·lícula és d'acció, la pel·lícula té seqüències d'impacte, però no és una pel·lícula violenta, però, clar, és una situació de violència, no? És una situació de violència extrema, però, sobretot, ens fa un canvi de la mirada perquè nosaltres sempre apercebim que la violència del món radical islàmic té com destinatari Occident, però no és el cas. Sobretot les primeres víctimes d'aquest fonamentalisme islàmic està en les poblacions i en els creients musulmans. I llavors aquesta pel·lícula destaca bé, no descobrirem res més, però destaca bé la resistència de les persones creients des de la seva creença i des de la profunditat de la seva experiència de Déu, la seva resistència a aquesta anul·lació de les persones i de la llibertat de les persones. Mm-hmm. És llavors un cinema que arriba a la realitat, però també ens dà una lectura que a vegades és complementària a l'experiència que nosaltres tenim.
Mm-hmm. Això és interessant, eh? I a nivell estètic? A nivell estètic, què ens pots explicar?
Sissako és un grandíssim director. En aquest cas, perquè moltes vegades tenim pel·lícules interessants des del punt de vista de la temàtica o del missatge, però la factura d'aquesta pel·lícula és extraordinària. Ens trobem en un narrador molt bo. També ens trobem en una trobada a l'experiència del desert, de les imatges del desert.
Cinematogràfic, eh? Sí, sí.
La bellesa de la presentació de les imatges en aquesta pel·lícula és molt destacable. Mm-hmm.
Per què destaquem aquesta pel·lícula, Timbuktu? Perquè, és a dir, s'ha hagut de fer una criba per portar-les a la mostra, però, a més, en Pío Sánchez ha fet una criba per portar-les a Ràdio Estel i comentar-les en aquest espai. Què t'ha fet portar-la aquí a destacar-la en aquest espai, i per què aquesta i no una altra? M'explico?
Bé, en primer lloc, en l'elecció de les pel·lícules encara no havíem tingut la circumstància aquesta de la violència a París i tota la situació actual més forta de l'extremització també a Occident, no? Però ens han sortit pel·lícules que parlen molt del fundamentalisme en les diferents religions. Mm-hmm. I en aquest cas la pel·lícula és molt interessant perquè ens trobem en realitat de dues realitats islàmiques. Per un costat, el jihadisme, que és una deformació també de la perspectiva islàmica, i també com en les religions pot passar que una perspectiva fundamentalista s'afegeix a l'experiència religiosa, la transforma i, a més, la destrueix. I jo penso que aquest és el cas de Timbuktu, i per això és una pel·lícula molt actual, per a fer una reflexió. També el fet que tinguem un especialista en Islam que ens acompanyarà en el cas de la presentació de Timbuktu també ajuda a aquesta reflexió, no? Ahmed Ben Halal serà, que és el president de l'Associació de la Llum del Nord, parlarà sobre aquesta realitat, i jo penso que també és un apropament a la realitat concreta, no? I el fet també de que en aquest moment aquesta pel·lícula passa també per Lleida, Tarragona, Girona, i ofereix també aquesta reflexió.
De
El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Hem pogut escoltar la banda sonora, una cançó de la banda sonora d'aquesta pel·lícula de Timbuktu, però ara toca parlar d'una altra pel·lícula, concretament Calvary, una pel·lícula, Peyo, que exactament què podem dir d'ella, de què va?
Mira, Calvary és una producció irlandesa que té molt a veure amb la història de l'Església recent. A Irlanda la problemàtica de la pedofilia ha sigut una problemàtica molt forta, moltes víctimes de nanos, i també una revisió i també l'Església ha demanat perdó sobre aquesta realitat que s'ha imposat també a vegades oculta, amagada, des del punt de vista públic, no? I aquesta pel·lícula comença, diguem, d'una forma dura, no? Arriba al confessionari una persona i li diu al capellà: jo he sigut abusat de nen i ara desitjo matar un capellà. Et mataré en la pròxima setmana. I tu eres un bon capellà i jo desitjo matar un capellà que sigui bo. I així comença la pel·lícula i és la història d'aquesta setmana d'un capellà.
O sigui, aquesta persona que va a confessar-se li diuen al capellà, pròpiament, que és el pare James Lavelle.
Sí.
Ho he dit bé?
Sí, sí. És una... La història és molt interessant perquè ens porta a com aquesta persona es troba primer en tota la realitat dels abusos i del dany que han fet dels abusos, però sobretot també al llarg d'aquesta setmana es va trobant en molts feligresos i feligreses que porten el seu patiment i també un sofriment de sortida pràcticament impossible. Llavors, ell intenta fer alguna cosa, però a vegades no arriba més enllà. A més, també té una característica. Aquest és un capellà casat i que després de la mort de la seva esposa s'ha fet capellà. Però té una filla que ja és gran i que ha passat també una època de crisi personal i arriba a posar-se al costat del seu pare, que ja és capellà, no? I aquesta relació del pare i de la filla resultarà també molt, molt sorprenent a la pel·lícula i es donarà unes claus de sortida, però indica com enmig de la desesperança és possible donar la vida i fer un sacrifici.
Aquest és el tema principal, per entendre'ns?
Sí, sí, aquest és el tema. I, a més, tenim pel·lícules sobre tot aquest tema de la pedofília, com, per exemple, El Club, que és una pel·lícula xilena, i ara s'estrenarà una pel·lícula nord-americana, una molt bona pel·lícula nord-americana sobre aquest tema. Però aquesta pel·lícula té també el do de fer possible presentar aquesta qüestió des d'una revisió en profunditat i donar sentit al lloc del capellà en la vida d'una ciutat desesperada i en una mancança de moltes vies de llum. I la vida d'aquest capellà jo penso que és un dels millors exemples d'un capellà al cinema recent.
Caram, doncs pinta molt bé aquesta pel·lícula, malgrat que en aparença podria semblar dura, no?
Perquè... Sí, tenim una actuació extraordinària i, clar, té la força teatral també de l'actriu que fa la filla i del capellà. I després també els secundaris lo fan molt bé, perquè aquesta setmana són una trobada amb diferents personatges i cadascú d'aquests personatges són una vessant diferent de la desesperació del nostre món. I llavors fa un anàlisi de la societat i de totes les dificultats que porten les persones al seu cor.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Aquesta és la profunditat de la mostra de cinema espiritual que s'està celebrant a Catalunya i que encara li queden unes quantes pel·lícules per projectar. De fet,
sí.
El Platfor està venint, no?
Sí, la sort també és que sempre en les pel·lícules tenim la possibilitat de fer reflexió després de fer la pel·lícula. I en aquest cas jo faré el comentari d'aquesta pel·lícula que ens donarà molt joc per anar més enllà sobre el sentit de sobretot del sacrifici.
El compromís ciutadà, comunicació i consciència.
També hem pogut escoltar un fragment de la banda sonora d'aquest film. A continuació, el que volem fer és parlar d'una pel·lícula italiana que es diu L'Intrepido. Peyo, què ens pots explicar d'aquesta pel·lícula?
És la història d'un personatge misteriós que, en clau de comèdia, ens presenta com aquest capellà va ocupant el post de diferents persones, sobretot que fan un treball manual i que pues, arriba un moment que no poden anar al treball perquè han d'anar al metge, perquè tenen un problema, i llavors aquesta persona les fa una substitució de forma gratuïta. I llavors ens trobem amb aquest personatge que fa les coses més diverses, és capaç de fer les coses més diverses en qualsevol treball però sempre fent una substitució en gratuïtat a les persones que el necessiten.
Caram, també sorprenent, eh? Originals, de moment, els títols que ens estem trobant. Una pel·lícula italiana?
Sí, Gianni Amelio estava amb nosaltres perquè aquesta pel·lícula que presentem a la Mostra del Cinema Espiritual també forma part d'un monogràfic de la Filmoteca de Catalunya sobre Gianni Amelio. Gianni Amelio és el director d'aquesta pel·lícula. També, de fet, a la mostra presentem El Primo Uomo, que és una pel·lícula sobre la novel·la última i pòstuma d'Albert Camus. I, en el cas de l'Intrépido, ha fet un cop d'ull a la història dels àngels al cinema. I recordem, sobretot, els àngels de Wim Wenders, el que ens ha portat aquests personatges que arriben a la gent i que es troben a la gent, però que tenen un cert misteri, una certa profunditat que està més enllà de les persones normals. I jo penso que en aquest Intrépid tenim també un àngel.
Diu, divertida comèdia on l'estranya ocupació laboral del protagonista, en la línia de les figures dels àngels de Wim Wenders, que comentaves, li permet ajudar les persones amb un somriure als llavis malgrat els seus problemes personals. Anava a dir, quin és el tema, no?, que destacaríem d'aquesta, o quins temes toca en profunditat d'aquesta pel·lícula?
Bé, al cinema tenim un cert tipus de pel·lícules que mostren la transparència de la bondat. I aquesta pel·lícula és una reivindicació de la innocència i de la bondat de les persones. I aquest personatge, a la seva bonhomia, porta a altres persones a la mateixa dinàmica. Si una persona fa el mal anirà creixent. Però si una persona fa el bé anirà creixent i es multiplicarà. I en aquest cas, aquestes transparències de la bondat, que recordem a la història del cinema des de Gelsomina o Caviria de Fellini, que en recorden des de la seva esposa, no?, que és l'actriu, bueno, ens mostren aquestes imatges de personatges de la bondat. I aquí tenim una imatge d'un personatge que mostra la bondat de l'home i també fa una transparència de la bondat de Déu.
Deu ser una pel·lícula que al sortir de la sala deu sortir amb les piles carregades, amb un somriure als llavis i amb ganes de fer-ho, no? També, o no?
Sí, sobretot també l'estil còmic. Clar. Dona també, a vegades també ens preocupem de que no tinguem únicament drames a la Mostra del Cinema Espiritual, perquè també la comèdia, el riure, el fet de somriure, dona possibilitats també a l'esperança, no? I aquest to de comèdia agrada molt i ens porta també aquesta força de l'esperança que transmet l'humor.
No hi ha espai per la llagrimeta, encara que sigui poquet?
Sí, però no direm massa perquè, descobrim el tema.
No ho desvalarem. És una pel·lícula que se situa a la nostra època, no? M'imagino, contemporània,
sí,
no?
Sí, i aquest personatge també anirà a fer un viatge lluny, tindrà una sèrie d'aventures, però ens donarà també fins a què punt la seva bondat té capacitat de transmitir a les persones l'esperança.
Oh, 없는 몸이 porcelana i nemu kupće šića čam sa čigita ku suna pogo šipkuna kojan kundu kiriwa činda
show yourself.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Hem pogut escoltar el tema principal de la banda sonora de la pel·lícula Oda al meu pare, que també s'inclou dins d'aquest festival, dins d'aquesta mostra de cinema espiritual, i a continuació Peter Gabriel amb el tema Why Don't You Show Yourself, que precisament s'inclou dins de la banda sonora de Paraules amb els déus, o el mateix, el seu títol original en anglès és Words with Gods. Peyo Sánchez, què podem explicar d'aquesta pel·lícula?
Bé, en primer lloc és una iniciativa d'un mexicà que es diu Guillermo Arriaga, és un gran director,
sí.
I s'ha plantejat fer una revisió de la realitat de l'home a tota la humanitat. Llavors, la primera pel·lícula d'aquesta trilogia tracta del tema de les religions. I llavors s'ha plantejat a diferents directors importants de tot el món que fessin una pel·lícula de l'experiència religiosa del seu entorn. Llavors ha reunit un grup importantíssim de directors i cadascú dels directors ha fet 10 minuts, 12 minuts, d'una història sobre una religió i la perspectiva d'aquest director.
Que no necessàriament una espiritualitat, o sigui, religió, no espiritualitat.
Sí, o
sigui... Entenent que, evidentment, que la religió té la part espiritual.
Sí, però també, clar, tenim de tot tipus de religions, però inclús animista. Tenim una història del Warsi Thornton, que és un autor australià, que ens fa una transmissió d'una història d'un personatge que és un personatge d'una tribu, i és la història de la seva experiència religiosa animista. No?
Uh-huh.
Llavors, aquests trossets, històries, són històries dintre d'una única història, cadascuna ens dona una perspectiva. I llavors també ens dona, des del punt de vista de tota la pel·lícula, un ventall molt interessant de diferents realitats que fan tota l'experiència religiosa de l'home contemporani.
Clar, d'aquí que paraules amb déus, amb déus, aquí posa gods, no gods,
per tant,
són amb déus.
Com són totes les religions,
clar.
Fa també, per exemple, Guillermo Arriaga, que és aquest director que ha convocat a tots, sí. Fa una mirada des de l'ateisme, i precisament a Mèxic, no?
Uh-huh.
Aquesta també s'afegí també una mirada diferent. Però després tenim, per exemple, un director Gobadi, que és un director islàmic que ha sigut perseguit també, i ens fa una reflexió, història, sobre l'islam a Turquia.
Uh-huh.
De fet, també, de l'islam a Turquia tenim a la programació de la mostra Mustang, que és una història també d'unes noies turques, i la seva experiència d'arribar a la vida adulta. Però després també, per exemple, Amos Gitai. Amos Gitai és un dels grans directors israelians i ens recorda l'experiència del fundamentalisme islam, el fundamentalisme jueu, i ens mostra també la vida d'una comunitat ortodoxa d'aquest tipus, no? Al llarg de la seva trajectòria com a cineasta ha fet pel·lícules en aquesta direcció molt interessants.
Veig que hi ha l'Emir Kusturica.
Emir Kusturica és un dels grans...
Un dels coneguts, anava a dir.
Sí, sí, i en aquest cas ell trata del tema de l'Església Ortodoxa Sèrbia, que també és un tema fort, perquè també en Sèrbia l'experiència de la guerra encara marca i com l'Església Ortodoxa ha viscut aquesta experiència de la violència. I Emir Kusturica fa també en la seva part una història molt interessant d'aquesta realitat, no?
I en tenim un altre que sona bastant, que aquí ens sona bastant, que és l'Àlex de la Iglesia.
Sí, aquest fa la perspectiva del catolicisme. Curiosament, Àlex de la Iglesia és més conegut amb nosaltres per pel·lícules una mica més histriòniques,
sí.
Però ell s'ha educat als jesuïtes a Deusto. I precisament aquesta vessant catòlica la fa present en el seu petit curtmetratge que forma part d'aquesta pel·lícula, una història tràgico-còmica des del catolicisme.
Aquests nou episodis se succeeixen o s'intercalen al llarg de la pel·lícula?
No, és una successió per presentar-nos el ventall de tota l'experiència religiosa del món, perquè en el fons és una investigació antropològica, no? I és donar una perspectiva de la riquesa que porta la realitat de l'experiència religiosa al món.
Amb en Peyo Sánchez, al llarg de tota aquesta setmana hem estat parlant doncs, d'algunes de les pel·lícules de la Mostra de Cinema Espiritual a Catalunya. Ell és el coordinador d'aquesta mostra i, a més, professor de la Facultat de Teologia. Peyo, t'agraïm moltíssim la teva intervenció aquí a la sintonia de Ràdio Estel i en especial en aquest programa. Ha estat un honor, un luxe. A mi m'ha encantat escoltar-te.
A la vostra disposició i si desitgeu parlar de cinema, que és el que a mi m'agrada, sí. Estic a la vostra disposició.
Doncs la veritat és que ens han entrat ganes d'anar a veure moltes pel·lícules d'aquestes, eh?
Molt bé!
Que vagi bé, gràcies.
A vosaltres.
Adéu. Tampoc s'inclou dins de la Mostra de Cinema Espiritual la pel·lícula La Misión. La seva banda sonora és exquisita i amb ella volem posar el punt i final en el programa d'avui. On Earth as it is in Heaven, així en la Terra com en el cel. I, evidentment, escoltant aquesta cançó, prou que ho sabem, que aquí a la Terra estem ben a prop del cel. Gràcies a Ennio Morricone.
Compromís Ciutadà, cada dissabte de 8 a 9 del vespre.
On Earth as it is in Heaven. Així ens acomiadem en el programa del Compromís Ciutadà d'avui. Ha estat un autèntic plaer. Servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra, us desitja que acabeu de passar un bon cap de setmana. I recordeu que el dilluns, a partir de 11:15 ens hi tornarem a posar i ens podreu tornar a escoltar en una nova entrega d'aquest Compromís Ciutadà. Per cert, que parlarem de Síria i parlarem d'Estat Islàmic. Intentarem entendre d'on ve aquest grup jihadista, com es va originar, i intentarem posar llum a un conflicte tan confús com el de... com el d'aquesta zona del Pròxim Orient. Fins llavors, i com us deia, que acabeu de passar un bon cap de setmana.
El Compromís Ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món. Ràdio Estel.